Benvinguts a un nou episodi de Quanta, Quanta IA, el podcast d'intel·ligència artificial de la UPC i de BTV. Una de les coses que ens ensenyaven a l'escola, no sé si recordareu, fa molts anys, era fer resums. Aprendre a sintetitzar és una habilitat bàsica, no?, per a memoritzar, per entendre tot tipus de conceptes i el món que ens envolta. Bé, t'hi passaves hores quan ets petit, fent resums. De fet, hi havia tràfic de resums. No sé si us en recordeu també. Després va aparèixer el Rincón del Vago, però... I si existís, avui ens preguntarem ja que parlem d'això, no?, una IA que fes resums automàtics, us imagineu? Però seguim, imaginem una feina on cal llegir molts textos, extreure'n conclusions. Un advocat, per exemple, no? Lleis, informes, declaracions per preparar la defensa d'un judici. Podria existir una tecnologia que resumís aquests centenars de pàgines, milers de pàgines que li toca llegir per abreujar tot el seu procés de feina? O posem per cas un metge, posant exemples, que per fer un diagnòstic disposés d'una IA que pogués llegir, interpretar historials clínics, relacionar dades, arribar a conclusions de forma ràpida i útil per a la presa de decisions. Un diagnòstic, una medicació, un tractament, no ho sé. Doncs d'això parlem avui. En aquest episodi de Quanta IA parlem d'intel·ligència artificial i del processament del llenguatge natural amb Carina Gibert, directora de l'IDEAI, i Neus Català, que és investigadora de l'IDEAI especialitzada en el processament del llenguatge natural. Carina, benvinguda.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé.
Aquí, quan eres petita, una altra vegada. Quan eres petita et passaves moltes hores fent resums?
Home, déu-n'hi-do. Sí, déu-n'hi-do. Però sí? Jo era molt de fer quadres sinòptics, jo, per això.
No sé per què m'ho pensava. Neus, benvinguda.
Hola, benvinguda.
Com estàs? Molt bé, el tema aquest dels resums és, evidentment, un petit exemple que em serveix una mica d'introducció. Per començar, m'agradaria presentar oficialment, diguéssim, formalment, la nostra convidada d'avui.
Neus Català Roig és professora agregada de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. És doctora en informàtica del programa de doctorat en intel·ligència artificial i investigadora de l'IDEAI i del Centre de Recerca en Tecnologies Aplicades al Llenguatge i la Parla, especialitzada en l'àmbit de tractament de textos. La seva activitat de recerca se centra en el processament de llenguatge natural. Els últims anys ha aplicat tècniques de PLN i de mineria de textos en el domini mèdic, orientats a l'ajut als metges en la presa de decisions en diagnòstics, tractament mèdic i medicació.
Doncs són algunes de les especialitats de la nostra convidada, Carina. Hem parlat del PLN. Aquí ja t'ho deixo a tu, perquè això és cosa teva, eh?
Bueno, moltes gràcies. Benvinguda, Neus, al podcast Quanta, Quanta IA, i estem molt, molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres avui per parlar d'aquesta cosa que està molt relacionada amb el que fa el ChatGPT, que ara està tan de moda i és tan famosa, i que també està molt relacionat amb aquesta altra versió de la intel·ligència artificial que ja vam parlar en un podcast, en un altre podcast, que és la veu, no? O sigui, el que fa que les màquines, doncs, ens entenguin i parlin o es comuniquin amb nosaltres a través de la paraula, no? Llavors, jo potser començaria amb la Neus perquè ens digui així breument, amb una definició d'experta, com si diguéssim, per al gran públic, què entens, què entenem per PLN, per processament del llenguatge natural. Com ho definiries tu?
Doncs sí, el processament del llenguatge natural entenem que automàtic és una branca o una àrea de la intel·ligència artificial que es dedica justament a això, no? A desenvolupar eines per fer que les màquines entenguin el llenguatge que parlem els humans. Llavors aquí hi ha llenguatge i hi ha entendre. Llenguatge és tant l'escrit com el parlat, i el que em dedico jo són els textos, per tant, el llenguatge escrit, i l'oral va ser la veu que em sembla que vau tractar en un podcast anterior.
Sí.
I que entengui vol dir que sàpiga llegir, que sàpiga interpretar, que sàpiga generar text, traduir, respondre a preguntes. Això quan parlem de textos, però si es veu, doncs que pugui llegir un text en veu alta o que pugui escoltar algú que està llegint un text. Totes aquestes coses.
Fixa't que abans la Núria parlava de què fèiem a l'escola i com fèiem els resums i no els resums. I en canvi, quan parlem de llengua, del que a mi m'agradava més quan anava al col·le, el que m'agradava més era allò que fèiem, els anàlisis morfosintàctics, aquelles coses, no?, que buscaves sintagmes nominals, no sé què, i analitzaves la frase. Jo crec que en algun moment de la història del llenguatge natural això ha estat una peça important d'aquesta disciplina i ho anirem veient amb la Neus. Potser la primera cosa que et preguntaria és quina diferència hi ha entre el que es coneix com a llenguatge natural i el que es coneix com a mineria de textos?
De fet, estan relacionades i una usa l'altra. És a dir, quan fas mineria de textos, que també se'n diu explotació de textos, és com quan fas anàlisi de dades. Agafes un gran volum de dades i tu intentes allà buscar patrons o regularitats o al revés, detectar anomalies. Doncs el que vas amb dades que no siguin textos, quan fas mineria de textos, les teves dades són textos, que tenen una dificultat intrínseca perquè són paraules, no? No són xifres, sinó que són paraules, però fas això, buscar patrons en aquestes dades i allà doncs pots veure tendències, pots fer pues això, no? Detectar una anomalia, una irregularitat, i si les teves dades, per exemple, són ressenyes dels clients o de consumidors d'un producte o d'un servei, et serveix a tu per analitzar i treure un judici, una conclusió, com està anant, enfoco una campanya per aquí o per allà, o sigui, dona molt.
De fet, diria, de fet diria que entre la intel·ligència artificial i la mineria de textos ens podem imaginar com dues grans boles que hi ha un trosset que es toquen, i allà on es toquen és on es fa mineria de textos amb llenguatge natural. En els anys 50 i 60 l'estadística també va desenvolupar una manera d'analitzar els textos que es basava sobretot en posar números a les paraules, no? I en comptar quantes n'hi havia de cada, com si diguéssim, bàsicament, no? Llavors, en llenguatge natural l'abordatge és una mica diferent. I a mi una de les coses que potser a l'audiència li semblarà òbvia, però per mi no ho va ser en el seu moment i és una cosa que em fa pensar, és que un dels primers problemes que ens vam trobar en aquell moment era com fer que una màquina entengués quan comença i quan s'acaba una paraula d'un document que t'arriba, no? O sigui, hi ha el problema de saber on estan les paraules d'un text, ja era una primera tasca a resoldre que va tenir en el seu moment la seva dificultat, oi?
Aquest procés, suposo que et refereixes a la tocanització, sí, o a la segmentació. S'utilitza la paraula tocanització.
Tocanització.
Sí, perquè parles de tokens, llavors ja ens hem una miqueta catalanitzat alguns termes en anglès, però la traducció seria com segmentació. Ah. Tu tens un text i, com diu la Carina, l'has de separar i veure, són paraules, no? Però què és una paraula? Perquè a vegades una paraula només és una, i a vegades són més d'una, no sé, el nom i el cognom d'una persona van com junts, no? Allò és una entitat, no? Si tu ets la Núria Ferrer, doncs vull Núria Ferrer, no Núria i Ferrer, com si fossin dues entitats diferents.
Clar.
No? Llavors, segmentar-les, pot ser, utilitzo espais en blanc, utilitzo els signes de puntuació, utilitzo el que sigui per separar, però després sabis que potser aquesta estratègia no sempre és bona només dividir per paraules o per grups de paraules. Els models de llenguatge dels que després parlarem justament han centrat en que la separació entre paraules potser no és la més òptima, a vegades pot ser només a nivell de subparaules, trossets de paraules, fins i tot a nivell de caràcter, o al revés, en lloc d'una o dues, a vegades són tres. Tot això és segmentar, una mica treure les unitats que per tu després tindran significat.
Que seran les que després serviran per fer l'anàlisi, no? Per comptar quantes vegades surten les coses i tot això. I clar, això era el que jo et preguntava després, no? O sigui, què podem dir de tot aquest procés d'analitzar els textos i de tocanitzar-los? Hi ha tot un tema de biaixos en la interpretació que una màquina pot arribar a fer d'un text escrit, no?
Sí.
Quin tipus de biaixos són aquests?
De biaixos n'hi ha de molts tipus. Vull dir, hi haurà biaixos de gènere, o hi haurà biaixos racials, o culturals, o religiosos, quan ja parlem del text sencer, no d'una paraula. N'hi ha alguna que és, o sigui, al principi és la paraula, ja per si el llenguatge doncs és ambigu. Llavors una paraula pot tenir més d'un significat, això depèn del context, per tant no et pots mirar les paraules, els tokens aïlladament, doncs has de mirar en un conjunt, però els biaixos, suposo que el que es refereix la Carina és això, no? A dir, doncs, com és que, ja ho heu de dir vosaltres, una traducció automàtica, infermera sempre s'associa a una dona i metge a un home, no? I coses d'aquest estil, doncs, perquè en els textos s'ha trobat que normalment és així. Llavors, de qui és la culpa, no? De que els textos que tu li has donat, gran part, de qui ha escrit aquells textos, el 80% dels editors són homes, almenys a les xarxes, doncs hi ha un biaix de gènere, clar, després de l'especificitat de la persona que escriu, en fi. Es passen textos, passen imatges, passa una mica amb tot.
Jo em saltaré una mica el guió ara, però perquè abans, fa molts anys, quan es feien aquests anàlisis de llenguatge natural, sobretot la màquina feia això que us dèiem abans, no? Trobava els termes, trobava les paraules, aquests tokens, i després feia el que se'n deien els anàlisis semàntics, morfosintàctics, totes aquestes mandangues, no? Però quan va aparèixer l'aprenentatge profund va haver-hi un canvi molt gran en la forma com es processen aquestes regularitats que hi ha en els textos, no? I jo crec que els biaixos són més aviat d'aquesta segona generació que no pas de l'anterior, no? Perquè abans hi havia com uns models de com estaven relacionades les paraules, que era el que feia referència quan feies aquests anàlisis, però amb el deep learning, com si diguéssim, hi va haver un canvi molt gran, no? Vam començar a parlar d'embeddings i de totes aquestes coses que igual ens en pots fer un...
Sí. L'anàlisi més clàssica feia com quan nosaltres, és a dir, tu escrivies un text, separaves les paraules i et feien fer allò, l'anàlisi sintàctica,
com que tu, l'arbre,
no? Que és un nom, que és un verb, la gramàtica,
i
després també feies el que fem en l'anàlisi sintàctica, el parsing, que és l'arbre sintàctic, no? I les dependències, subjecte, verb, predicat, tot això, alguns encara ho recordem.
Complement directe, complement indirecte.
Complement directe, doncs tot això és com s'analitzava en principi.
Això era l'inici.
Això era l'inici, que no s'ha deixat de fer, perquè hi ha una part de la lingüística quantitativa que quan tracta textos també les fa aquestes bases. Necessito saber si una persona utilitza més noms o no per detectar si hi ha anòmia, no? I llavors no s'ha perdut tot això. El que passa és que amb els nous models de llenguatge el que s'ha buscat és que perquè jo pugui donar una interpretació a una paraula, el significat que té, no? Doncs està clar que banc en té molts, no? Pot ser un banc entitat financera, pot ser un banc per seure, pot ser el banc d'un riu. Com ho sé? No? Llavors he de mirar a què està envoltat, qui hi ha al costat per saber quin és.
Ara m'està sortint, jo també em salto el guió, puc, no? En els traductors, una de les aplicacions, imagino que deu ser la traducció, no? De textos,
sí, també,
la traducció automàtica,
sí.
D'acord. En l'àmbit periodístic, de vegades han sortit uns titulars amb unes traduccions terribles de cognoms que volen dir paraules, no? Substantius, i de cop, doncs, jo què sé, no?
Exactament.
Hi ha hagut titulars absolutament erronis i que fan molt de riure, no? Però clar, no sé si hem de riure o no.
A vegades són errades, clar.
Són errades, no? Es vols dir això, no? Aquestes errades existeixen,
clar. Llavors, clar, la idea és que això no passi, no? Llavors, amb la nostra anàlisi inicial costava molt determinar el sentit de la... I el que es fa ara, amb el que deies tu dels word embeddings, la traducció és una mica estranya, perquè les embeddings els han traduït per incrustacions.
Sí.
Llavors, quan algú li dius incrustació de paraula, tampoc ho entenem. Però bàsicament és una representació numèrica d'una paraula, és com un vector, com una taula, moltes xifres, moltes dimensions, que vol dir que és molt, molt, molt gran, on a cadascuna d'aquestes dimensions, quan dic grans, són 100, 300, 600, 700, moltes dades per una paraula, amb la idea de que cadascuna d'aquestes caselles o posicions d'aquest vector tindrà una característica d'aquella paraula. Llavors, i aquesta què vol dir? De veritat no se sap, s'intueix que una d'aquestes característiques pues, té a veure amb el gènere. Una altra, si és un animal o no. Una altra, no saps, perquè 700 característiques d'una paraula, si te les faig dir,
no
les diu ningú, no? Llavors, quan ja tinc una paraula així representada en forma de vector, doncs puc comparar-la amb una altra. I puc veure si s'assemblen o no. I puc veure en quins contextos apareix, perquè part d'aquestes característiques diuen on ha aparegut, amb què ha aparegut, a què s'assembla, a què és diferent. Llavors les puc comparar.
Vale,
i puc saber si puc canviar aquesta paraula amb una altra, perquè normalment he dit casa i he dit edifici apareix més o menys en els mateixos contextos, segurament que les puc intercanviar.
Clar, perquè l'embedding, una cosa que els que som més profans i no tan especialistes ens dona una imatge plàstica és que et defineix el context en el qual l'ús d'aquella paraula ocorre, com si diguéssim.
I per tant
això permet desambiguar, que és un dels problemes més importants que tenim quan parlem de llenguatge natural.
D'acord.
Escolta'm, hem parlat del deep learning i dels embeddings, però ara ha entrat un altre tractor fa molt poquet, no? Que és aquesta famosa IA generativa, que és com un pas més del que era l'evolució de les xarxes neuronals. I en el tema del llenguatge jo crec que això sí que ha fet un canvi extraordinari, no? Perquè fins fa dos dies i mig, quan tenies un chatbot d'aquests que parlava amb tu, era com Robocop, no? I ara interactues, amb parla amb una màquina pràcticament de forma natural. Vull dir que les persones que tenen molta escletxa digital en aquest moment parlen, no, o escriuen amb una màquina i pràcticament tenen una conversa en termes normals. Llavors, tu com valoraries aquest impacte de la IA generativa en tot el teu àmbit?
Fixa't que quan interactues, el primer que has dit és escrius. O sigui, dius parles amb la màquina, però fixa't que has fet el gest de tecleja.
Sí.
No? Llavors, clar, la IA generativa és la IA que genera textos, genera imatges, genera veu, genera coses a partir de, doncs, una ordre. I aquesta ordre, ara per ara, massivament, ara per ara, és amb text. O sigui, tu escrius un prompt, que se'n diu, no? Una ordre, i li dius, genera'm aquesta imatge, o resumeix-me aquest article, explica'm què va passar. Tot això ho fas normalment amb text, tot i que es podrà fer amb veu, serà llenguatge, no? Una mica com demanes les coses. Llavors, ha influït, hi ha gent que diu, home, és que el processament del llenguatge natural ha ajudat a que hi hagi IA generativa, perquè ha generat models del llenguatge que han permès que ens comuniquem amb les màquines així. I també facilita altres IA generatives, no? Perquè per generar una imatge la demano. Dibuixa'm un menjador on hi hagi un sofà i un quadre de qui sigui.
Clar, o sigui, al final el que està passant en aquest moment és que estem posant d'alguna manera el llenguatge en l'inici de la relació amb les màquines i en el nucli de la relació amb les màquines, no? És una mica, jo crec que aquest és un canvi bastant disruptiu respecte al que hem estat fent fins ara. Clar. Perquè no sé com ho visualitzes tu, però encara és car això, no? Però el dia que computacionalment no en sigui tant, potser és la fi dels menús i de les pantalles aquestes tan horroroses que tenim, que hem d'estar tot el dia entrant dades per poder fer sol·licituds i coses d'aquestes, no? Com
sí,
ho veus tu?
Podria ser.
Sí. Jo penso que serà, no? Serà. El que no sóc capaç és de dir quan, ni com, ni de quina manera es formalitzarà, però sí. Hi haurà moltes coses que deixaran de ser aquests menús infinits i que tu podràs o dictar o escriure.